A continuació, escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Pare, digueu-me què li hem fet al riu que ja no canta.
Com ja sabeu, l'objectiu d'aquest programa és abordar aquells temes relacionats amb el medi ambient i el nostre model de desenvolupament. Com de sostenible o poc sostenible és el nostre model de desenvolupament. I per parlar-ne, comptem amb la participació de diferents experts. Si recordeu, vam parlar de la qüestió de l'energia amb el professor Sergi Saladier, les fonts d'energia renovables, no renovables, principals sectors que consumeixin l'energia, el transport, la indústria, el sector domèstic, quins són els impactes ambientals de la generació, el transport i el consum d'aquesta energia. I més recentment vam parlar de la percepció del risc, concretament del risc petroquímic al Camp de Tarragona, de la mà de la també professora del Departament de Geografia, la doctora Yolanda Pérez. Recordeu que la URB ha engegat una enquesta online per analitzar aquesta percepció del risc químic. I de què parlarem avui? Doncs avui parlarem de la mobilitat i de les implicacions ambientals d'aquesta mobilitat, però també de com la Covid-19 està incidint en aquesta mobilitat, canvis en els patrons, oportunitats i amenaces. I en parlarem tant pel que fa a la mobilitat dels residents com també, com no podia ser d'una altra manera, donat el territori en què ens trobem, de la mobilitat dels turistes. I amb qui parlarem de mobilitat i Covid-19? Doncs avui comptem amb el doctor Aaron Gutiérrez, professor del Departament de Geografia de la URB i membre del grup de recerca d'anàlisi territorial i estudis turístics de la URB. Hola, Aaron, moltes gràcies per participar en aquest programa.
Hola, Òscar. Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Bé, el doctor Aaron Gutiérrez està aquí perquè és expert en temes de mobilitat i s'ha de destacar que és l'investigador principal del projecte Efectes de la Covid-19 en la mobilitat dels turistes a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, un projecte finançat per la Diputació de Tarragona en el marc del conveni de col·laboració amb la URB, i també és l'investigador principal d'un altre projecte que porta per títol Covid-19 i mobilidades en territorios turísticos, cambios de pautas y su efecto sobre la salud física y mental de visitantes y residentes. Aquest projecte, finançat pel Fondo Supera Covid-19 del Banc de Santander i la Conferència de Rectores d'Universitats Espanyoles. S'ha de destacar que aquest darrer projecte va ser un dels pocs construïts a la URB en el marc d'aquest programa finançat, com hem dit, pel Fondo Supera Covid-19. A veure, Aaron, mos movem per terra, mar i aire, a curta, a mitjana i a llarga distància. Des de fa uns anys s'ha incorporat el concepte d'hipermobilitat. A què es refereix aquest concepte?
Bé, com bé apuntaves tu ara, no és una, dinàmica que és nova, que ha crescut i l'increment de la mobilitat, però bé, ja portem unes dècades que totes les estadístiques a nivell global ens indiquen que cada any incrementem els quilòmetres recorreguts en totes les escales. De fet, no és casualitat, la pandèmia irromp i es difon per tot el món precisament en aquesta època de la hipermobilitat. Bé, amb el que portem de mesos de pandèmia hem vist, no?, que les persones transmetim el virus i és a través de la nostra mobilitat, en aquest cas hipermobilitat, a totes les escales, local, regional, global, en què hem difós el virus. En relació al que dèiem, sí, hipermobilitat. Les enquestes que tenim disponibles indiquen com, per exemple, a nivell global, cada any, fins a la Covid, cada any, el nombre de quilòmetres que viatjàvem amb avió no parava de créixer a nivell global. Això és perquè tant els individus que viatgen cada any fent més quilòmetres de mitjana i perquè cada cop hi ha més població, especialment la del sud-est asiàtic, que fa més quilòmetres també i que s'incorpora amb aquesta hipermobilitat. Després, també a escala local, la nostra mobilitat habitual, per anar a treballar, per anar a estudiar, per moure'ns, diguem, de nostres ciutats, totes les enquestes que tenim disponibles a Catalunya sempre en donen els mateixos resultats, que és, van passant els anys i una enquesta respecte a l'anterior indica que el temps que dediquem les persones a moure's durant el dia no para de créixer. Això podria semblar una cosa estranya, perquè dius, bueno, anem avançant les tecnologies de transport, de mobilitat, les infraestructures, lo normal seria que pogués ser menys ràpid i, per tant, anéssim abans als jocs i dediquéssim menys temps al transport. Però el que passa és tot el contrari. Millorem les infraestructures, millorem els sistemes de transport, que ens permet recórrer més distàncies quotidianament. Vivim cada cop més lluny d'on treballem, fem més desplaçaments, de forma que sí, s'incrementa el temps que dediquem a la mobilitat, però sobretot el que s'incrementa molt són les distàncies que recorrem.
Molt bé, has introduït el tema de la Covid, però el deixem sempre una mica més endavant, i has parlat del tema de distància i temps, però voldria que també analitzéssim, donat que el programa es diu Tarragona Sostenible, quines són les principals implicacions, però de caràcter ambiental, d'aquesta hipermobilitat.
Sí, a veure, bé, el que he dit anteriorment, hi ha una qüestió que és implícita. Tenim un model de mobilitat basat essencialment en la mobilitat a través de sistemes mecanitzats. Això vol dir per la curta distància essencialment el vehicle privat, en menor mesura el transport públic, i per la llarga distància, sobretot l'avió, i en menor mesura el ferrocarril. Per tant, són mitjans de transport que, com deia, no parem d'incrementar els quilòmetres que ens movem, i tot això, com bé sabem, implica un consum d'energia, de recursos fòssils i, per tant, també una petjada de carboni que associat amb això. Té altres efectes ambientals i sobre la salut de les persones, més enllà de l'emissió de CO2, potser ha de sortir la contaminació acústica també, l'ús d'espai i de recursos per al transport de vehicles, també sobre la salut de les persones, no només sobre els gasos que emeten pel transport, sinó també una mobilitat més centrada en la mobilitat mecanitzada, també implica menor mobilitat activa, caminar, bicicleta, i per tant té un efecte sobre la salut de les persones, el nostre model de mobilitat.
Molt bé. Ara esteu treballant amb el tema de la mobilitat vinculada a la Covid, però la trajectòria del grup de recerca i teua concretament, en temes de mobilitat ve de lluny i heu analitzat les qüestions vinculades a la mobilitat tant de residents com de turistes i els mitjans de transport d'aquest personal dels residents i dels turistes a diferents territoris, entre ells la Costa Daurada. Quins són els principals resultats d'aquesta recerca que heu fet prèvia a la situació Covid?
Sí, quan ve apuntes, diguem-ne, el nostre grup de recerca bé, ja té una trajectòria prèvia amb estudis en l'àmbit de mobilitat, dels transports, sempre des d'una mirada concreta, que és la necessitat de fer un canvi de model vers un model de mobilitat més sostenible, menys dependent de recursos fòssils, també més saludable, que implica una mobilitat activa, més justa, i en general més sostenible en tots els aspectes. Per tant, aquí el que analitzem és en relació amb aquests objectius, com tant residents com visitants, quins factors determinen que utilitzen un o altre mitjà de transport públic, per exemple, els determinants de moure's amb vehicle privat, amb utilitzar el transport públic. Per tant, com podem fomentar aquest trànsit cap a altres mitjans de transport més sostenibles? Això ho hem fet a través de múltiples fonts d'informació. I una de les qüestions que el nostre grup aporta respecte d'altres és que en aquesta anàlisi de la mobilitat no ens centrem només en la població resident, sinó que també analitzem la mobilitat dels territoris dels turistes en els territoris. Això, com bé sabem, en el cas nostre Camp Tarragona, té un impacte sobre el sistema local de transport i infraestructures, aquests visitants que arriben anualment i que se desplacen i que es mouen durant la seva estada en el territori. Finalment, també una altra línia que treballem i que hem vingut també els darrers anys és com les característiques de les ciutats, dels espais urbans, determinen també a les persones, condicionen la seva mobilitat activa. La mobilitat activa és aquella que fem sense mitjans motoritzats, són aquells que fem a peu, amb bicicleta, i per tant impliquen activitat física. Analitzem com la proximitat a zones verdes, la qualitat de l'espai públic, ajuda a que les ciutats siguin més caminables, més amables per a les persones i, per tant, puguin fomentar aquesta mobilitat més saludable.
Molt bé. I arriba la Covid i això ho canvia, ho modifica o fa que les línies de recerca, si no canvin totalment, com a mínim s'hagin d'adaptar amb aquesta nova situació. I, doncs, en el cas vostre, aquests dos projectes que hem mencionat a l'inici de l'entrevista, doncs, quins són els objectius vinculats a la Covid i amb la mobilitat?
Sí, com apuntava a l'inici de l'entrevista, Covid i mobilitat són dos elements clarament interrelacionats, no? La mobilitat de les persones és un vector de la transmissió del virus, motiu pel qual, ara ja ho sabem, fa uns mesos de la pandèmia, les mesures que prenen els diferents governs nacionals, locals, per contenir el virus, una bona part estan vinculades amb la restricció de la mobilitat. Per tant, diguem-ne, l'anàlisi de l'efecte de la pandèmia sobre la mobilitat és una línia clarament emergent. En el nostre cas, bé, podem continuar amb línies que anàvem treballant. Aquí hem de diferenciar dues coses. Un, l'efecte que té la pandèmia sobre la mobilitat. Efectivament, la limitació de la mobilitat canvia pautes i determina una reducció estricta de la mobilitat. Però al mateix temps, aquestes accions o aquestes mesures immediates i del curt termini tornen a posar sobre la taula vells debats o bàsiques necessitats sobre la mobilitat. Puc posar alguns exemples. Per exemple, a partir dels mesos després del confinament, quan se va reduir la mobilitat en vehicle privat a les ciutats, es va començar a fomentar la mobilitat a peu per les condicions de distanciament social que imposava la pandèmia, van començar a aparèixer mesures d'urbanisme tàctic, intervencions a les ciutats, i se recuperava el debat sobre quin espai dediquem a les ciutats al vehicle privat, quin dediquem al caminar. Bé, no és un debat nou,
no.
Però la pandèmia va ajudar a posar-lo clarament sobre la taula. Durant unes setmanes van desaparèixer els cotxes de les ciutats i van veure tots quant espai dedicaven als cotxes, quant soroll tenien, com de contaminats estaven els cotxes. Això ha tornat a recuperar aquest debat. Un altre exemple, el transport públic ha perdut molts viatgers per les instruccions de les autoritats públiques d'evitar un transport públic, per la por al contagi. Així com a escala urbana hem vist una reducció del pes del vehicle, pels viatges interurbans ha crescut clarament l'ús del vehicle privat. I el transport públic està en una situació d'alt risc i de perdre part dels usuaris que tant ha costat guanyar durant els darrers anys. Per tant, diguem-ne, apareixen temes nous, com afecta les condicions imposades per la pandèmia, com els diferents col·lectius es veuen afectats per això i el que se'n deriva, però també torna a situar elements que no són nous, simplement la pandèmia ho aguditza i que es poden tornar a visitar.
Molt bé. I amb aquest projecte o amb aquests projectes que ens estàs parlant ara, està clar que els projectes per poder arribar a assolir aquests objectius tan amplis, és necessari que hi hagi un equip el més ampli possible i també multidisciplinar, o més ben dit, interdisciplinar. Entenc que aquests projectes estan coordinats des del Departament de Geografia, tu ets el líder d'aquests projectes, però explica'm-nos breument, no?, quins altres perfils, no?, quines sinergies s'han establert amb aquest projecte, amb aquests projectes per tal d'assolir els objectius que ens has explicat.
Sí, mira, dels dos projectes mencionats, el primer, que ens finança la Diputació de Tarragona, analitzem l'efecte de la Covid sobre la mobilitat dels visitants, tant a l'àmbit del Camp de Tarragona com a les Terres d'Ebre. Bé, tots sabem ja, amb aquestes alçades, que amb les restriccions de mobilitat internacional han caigut els visitants internacionals.
Molt, molt
bé. No obstant això, hi ha hagut un increment o una estabilització, depèn del territori, dels visitants nacionals. Això ha hagut una reconfiguració de com se comporten aquests visitants, quins jocs visiten. Per exemple, hi ha jocs que, especialment a la costa, que ha caigut el visitant, s'ha mantingut el nacional. En canvi, hi ha jocs d'interior, especialment a les Terres de l'Ebre, on hi ha hagut un increment de visitant nacional. I espais on tradicionalment tenien menys fluxos de visitants, ara concentren molt més fluxes d'aquest visitant nacional i generen nous reptes d'una gestió eficaç i sostenible d'aquesta mobilitat, d'aquesta pressió de visitants, de curt radi, de cap de setmana, d'estada curta, en aquests espais, especialment en espais naturals. Aquest és una de les mirades que fem per un projecte, que és com l'efecte immediat més a curt termini de la pandèmia genera nous reptes per a aquesta gestió eficaç i eficient de la mobilitat i el que això se'n deriva per l'impacte sobre el medi. El segon projecte que ens finança el Banc Santander incorpora no només la mobilitat del visitant, també la del resident. Se centra en aquest cas sobre l'àmbit del Camp de Tarragona. I no només analitzem els canvis o els efectes de la Covid immediats sobre el canvi de mobilitat, sinó que fem una anàlisi també derivada d'això. A l'inici ho deia, la mobilitat té moltes implicacions, social, econòmica, ambiental, no és només desplaçar-te del punt A al punt B, és un element central de les nostres vides. En l'àmbit de la salut, per exemple, per una gran majoria de la població, la principal activitat física que fem durant el dia és el caminar, desplaçar-nos durant el dia. Aquest efecte de la Covid sobre la mobilitat, la nostra pregunta de recerca era, incideix sobre el caminar? Caminem menys o més que abans? Això té un efecte directe sobre la salut de les persones. Com convivim amb el risc de contagi quan pugem a un autobús? Com ens afecta això sobre la nostra salut mental? Aquesta és una altra de les preguntes, per exemple, de recerca que abordem, no? La convivència sobre la mobilitat i l'efecte sobre la salut mental de les persones.
Bueno, preguntes molt pertinents tal com estem ara. Sí.
Sí. I, llavors, per analitzar aquestes qüestions, ens cal un perfil d'investigador que sigui de diversos àmbits. I un dels valors afegits de la nostra proposta és que precisament combinàvem investigadors de 3 universitats més un centre de recerca i que abarcaven els àmbits des de la geografia, evidentment, la planificació territorial i la mobilitat, però també de l'àmbit del turisme, de la salut pública, de la psicologia, de l'economia, de l'enginyeria informàtica, sobretot de l'anàlisi de Big Data. Per tant, cobríem un perfil ampli que ens permetia treballar amb diverses fonts, diverses metodologies i analitzar des de les qüestions més ambientals a les qüestions vinculades amb la salut pública.
Bé, per assolir aquests objectius, quines metodologies teniu previst o esteu fent servir? Com te deia, en un podcast anterior, amb la doctora Joan del Pérez, mos parlava d'una enquesta online. En aquest cas, donat que el projecte és molt diferent en relació al que presentava la doctora Pérez, quines són aquestes metodologies? O sigui, com voleu obtenir dades per analitzar-les i així poder donar resposta a les preguntes que plantejaves?
Sí, el nostre projecte té 3 fases molt clares que després cadascuna d'elles té metodologies adequades per a aquesta fase. Una primera fase està centrada en la quantificació de l'efecte de la pandèmia sobre la mobilitat. Com ha afectat els residents, com ha afectat els visitants, quins canvis de pautes s'han donat, com de diferent ens movem, quin canvi s'ha donat, en quins territoris afecta. Per això necessitem dades. I per això busquem dades amb unes fonts emergents, que en els últims anys ha crescut molt l'ús d'aquestes dades, que són sobretot dades provenient del Big Data de la telefonia mòbil, que són, per exemple, també de les targetes de transport públic, targetes intel·ligents que tenen xip i, per tant, pots seguir el recorregut de les persones. Tenim també dades que ens poden venir de les xarxes socials. Tot això ens permet identificar com han canviat les pautes de mobilitat a la regió i entendre quins perfils han, per exemple, deixat d'utilitzar el transport públic i han passat al vehicle privat, quins estan deixant de caminar. Per tant, podem observar en noves immobilitats, noves mobilitats, com canvien els territoris. Aquesta és la primera part, no? De diagnosi d'efecte disruptiu de la Covid sobre la mobilitat immediata. La segona part és com afecta aquest canvi a les diferents persones. Si el primer pas és sobretot centrat en l'anàlisi de Big Data, el segon ho centrem sobretot a partir d'enquestes. Estem, de fet, alguns dels que ens escolten han estat enquestats en el nostre projecte. Hem fet enquestes a l'estiu del 20, tardor hivern del 2021, i tornem a fer enquestes a l'estiu del 21. I les fem a visitants, a residents, a viatgers en transport públic, i els hi preguntem per diverses qüestions relacionades amb com la Covid ha afectat la seva mobilitat quotidiana, com ha canviat els hàbits, la seva relació amb el transport, si han canviat de transport, com això els ha afectat també el seu benestar emocional, perquè ja portem molts mesos, com conviuen amb el risc de contagi, com utilitzen el transport, i amb tot això fem aquesta alta anàlisi, que és aquella vinculada amb el canvi de mobilitat, com afecta segons perfils socials, demogràfics, pel lloc de residència, si vols viure en un barri que en un altre, tens un accés a uns mitjans o un altre, com això afecta la salut de les persones. Aquesta és la segona part de la investigació. Per tant, primera big data, segona enquestes. La tercera part, a diferència de les dues primeres, que té un enfocament clàssic quantitatiu, la tercera part té un enfocament més qualitatiu. Aquí analitzem quina resposta s'ha fet des del territori, els diversos municipis, quines respostes s'han donat en termes de gestió de l'espai públic, de la mobilitat, també a àmbit rural, com s'ha gestionat des de, per exemple, espais naturals, la resposta d'aquests fluxos que han rebut. Per tant, quines respostes s'han donat per gestionar aquests nous reptes derivats de la pandèmia. Aquí intentem analitzar, la resposta a curt termini, com ens adaptem a les noves necessitats, i dos, si aquesta adaptació pot obrir la porta a uns canvis més permanents. Se pot fer créixer la sensibilitat vers una mobilitat més sostenible, si pot obrir la porta cap a una ciutat més caminable, cap a una gestió més eficient de la mobilitat, i veure quines d'aquestes mesures, que algunes d'elles s'han plantejat com a provisionals pel context, poden tenir una major voluntat de permanència. Sobre això, jo poso un exemple que pot ser il·lustratiu pel que m'escolten. Quan mirem les ciutats del nord d'Europa, Amsterdam, Copenhague, i per posar dos exemples, no? Les veiem com a ciutats molt amigables per la bicicleta i molt ben planificades per aquest ús. No sempre han estat així.
Clar, en algun moment no tenien aquesta planificació.
Als anys 60, miréssim Amsterdam, que era completament diferent això, amb cotxes com podria ser els del sud d'Europa. Però va arribar la crisi del petroli, als anys 70, i una forma d'adaptar-se a un model de mobilitat menys dependent del petroli va ser planificar les ciutats, ordenar-les i fomentar l'ús de la bicicleta. Una qüestió d'adaptació momentània i temporal va acabar esdevenint definitiva, transgressora, i s'ha implantat. No estic dient amb això, no tinc la certesa que alguns dels canvis que estan apareixent ara puguin ser permanents, però bueno, poden introduir noves opcions, noves sensibilitats que poden tenir més permanència. Aquesta és una de les qüestions que també analitzarem en aquesta tercera part del projecte.
Molt bé. Doncs en aquesta tercera part entenc que obtindreu la informació a partir dels gestors del territori, perquè si dius que és que hem de saber, no?, com s'ha fet front al primer moment, no?, de com va arribar la Covid, o va començar a afectar la mobilitat de la Covid, però també no únicament aquest curt termini, sinó més a mitjà i a llarg termini. Això significa que aquests agents del territori, aquests gestors del territori, en primera fase, doncs donaran inputs per tal de fer l'anàlisi dels resultats, per obtenir els resultats del projecte, però a la vegada també seran receptors d'eines o d'informació per tal de, com a mínim, intentar millorar o donar una resposta adequada als reptes associats a la nova situació generada per la Covid, veritat?
Sí. Deixa'm, per exemple, subratllar tres exemples que poden ser il·lustratius i que tots ho podem entendre, no? Hem vist els últims mesos mesures que ha pres l'Ajuntament de Tarragona o de Reus, la ciutat 30 quilòmetres, com a mesures que van sortir en aquest context d'adaptació a la ciutat, a les noves necessitats, però que poden continuar sent, tenen la voluntat de permanència. Això està passant amb altres territoris, no? Aquestes mesures, mal dit, d'urbanisme tàctic, no?, d'intervenció sobre l'espai públic, donar més espai als vianants, bé, s'està fent en altres territoris, està bé monitoritzar què s'està fent, què està funcionant, reflexionar sobre això i projectar sobre el futur quines d'aquestes mesures per donar més espai per una mobilitat més sostenible, més saludable, recuperar espai per resultat pels vianants. És una dinàmica, insisteixo, que no és només per la Covid, la Covid ho ha impulsat, però que ja era un plantejament que ja des dels anys 90 sorgien unes visions generals al món occidental sobre que havien donat molt espai a les nostres ciutats, aproximadament, depèn de la ciutat, estem parlant d'un 60-65% d'espai públic dedicat pel trànsit o per l'aparcament dels vehicles. Bé, aquí tenim mesures que s'estan fent. Les estudiarem i juntament amb els tècnics, amb els actors locals, amb les entitats interessades en aquest àmbit, treballarem per entendre que l'efecte a mig termini. Altres exemples, el paper del transport públic. Tenim un repte de país molt important amb el transport públic. Cal, no sé si un pla de rescat o un pla de xoc pel transport públic. No pot sortir demonitzat de la pandèmia perquè podem retrocedir anys respecte al que havíem guanyat de temps en transport públic. Ha costat molt guanyar-los i els podem perdre molt ràpidament. Cal donar confiança sobre el que és segur en transport públic. Cal potenciar-lo, cal mantenir freqüències i cal tenir una perspectiva a llarg termini perquè el futur, necessàriament, de la nostra mobilitat passarà perquè tingui molt més protagonisme el transport públic del que té ara. I un altre exemple també parlàvem. Aquests espais naturals, aquestes zones rurals que estan rebent més pressió de visitants dels que tenien fa un poc temps. Tenen reptes majúsculs en territoris on no tenien unes estructures de planificació o tècniques adaptades per les necessitats que l'han vingut de cop. La pandèmia ha fet que molts visitem espais naturals, tenen més pressió, concentrem més visitants. Bé, sovint són territoris que no tenien aquests instruments previs i que ara estan incorporant noves mesures, noves accions. Sobre això també hem de monitoritzar i treure unes lliçons.
No, clar, és que hi ha alguns d'aquests espais naturals que són protegits, que existeix un organisme gestor i que pot mirar de fer front amb aquesta nova realitat de una major quantitat de visitants, i l'exemple més clar hem tingut aquest estiu. Però després hi ha altres espais naturals que, tot i tindre figura de protecció, doncs, potser no tenen una figura de protecció més baixa, però potser no tenen la capacitat o no hi ha un organisme que centralitzi la resposta, i entenc que aquí és quan se complica més com fer front a aquesta nova realitat, que amb alguns mitjans de comunicació més, vull dir, han ficat titulars de col·lapse i d'allau de visitants, que sí, que pot ser que hi hagi aquest gran augment, i que la qüestió és com fer front i quins instruments i quines possibilitats tenen de fer front en aquesta nova realitat.
Sí, de fet, des de l'àmbit de tant acadèmic de recerca sobre mobilitat com des de l'àmbit tècnic, un dels problemes que tenim com a país és que la major part del coneixement sobre mobilitat està basat en les grans ciutats, en el cas de Catalunya, en Barcelona. I bé, les necessitats, els reptes i les característiques del que passa a Barcelona no s'extrapolable a la resta del país. Parlem d'un territori, una ciutat, amb alta densitat de població, alta demanda d'oferta de transport públic, transport públic de gran capacitat, i per tant unes característiques que són particulars. Però les lògiques de Barcelona no són replicables al Camp de Tarragona. No. Tarragona i Reus són ciutats d'un tamany mitjà. No tenen la xarxa de transport públic que sí que té Barcelona. No tenen les capacitats o les distàncies que sí que poden fer Barcelona. Per tant, requereix una anàlisi especial per les característiques d'aquesta ciutat mitjana i amb aquesta xarxa de transport que no és comparable a la Barcelona. Això mateix que explico per una ciutat mitjana passa el mateix per la gestió de mobilitats en àrees rurals o en espais naturals, on, normalment, les necessitats són unes altres i cal generar un coneixement específic, acadèmic i tècnic per aquestes necessitats, podem dir ara sobrevingudes, però que en alguns casos ja eren prèvies, vinculades amb la gestió eficient de la mobilitat en aquests territoris. Insisteixo, en alguns casos, un dels problemes que tenen és que no disposaven d'una estructura tècnica, d'unes eines o uns coneixements previs per afrontar amb aquesta problemàtica, que els ha vingut ara, en alguns casos, molt de cop. Bé, en això d'aquí també li interessa treballar.
No, està clar que els mitjans de comunicació mos bombardegen amb informació sobre ciutats grans, Barcelona, Madrid, ciutats europees, fins i tot ciutats dels Estats Units, però en canvi la realitat és que el nostre país, la major part de les ciutats són mitjanes o petites, i penso que és aquí on s'ha de ficar esforços per tal de donar solucions, de fer front al repte, associat a la mobilitat vinguda per la Covid, o bueno, la Covid ho ha posat encara més sobre la taula, que s'ha de posar solució. Està clar que t'haurem de tornar a entrevistar, d'invitar a participar en un programa un cop se tinguin resultats d'aquest projecte. I bé, com que estem a Tarragona, no, ens interessa molt doncs què s'ha fet o què s'està fent a la ciutat de Tarragona, però també, com no, a Reus i a les destinacions turístiques, així com aquests espais naturals que darrerament s'han vist tan o més freqüentats del que havia estat fins ara, amb les conseqüents implicacions que això comporta. Doncs, Aaron, moltes gràcies per participar, per acceptar la invitació de participar avui en aquest podcast, i com te deia, pues, esperem a que tinguiu resultats del projecte perquè tornis a vindre i mos ho expliquis. Moltes gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Molt bé, i deixaríem aquí aquesta tercera edició del podcast Tarragona Sostenible de Ràdio Ciutat de Tarragona, i espero que ens tornem a trobar ben aviat per parlar d'algun d'aquests altres temes vinculats al medi ambient i al nostre model de desenvolupament, que, com dèiem, ha de ser el màxim de sostenible possible. A reveure. Que no hi ha arbres a l'hivern. No tindrem foc, ni a l'estiu lloc per aturar-nos.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.